de dilluns a divendres a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. A les 2 del migdia i amb reposició a les 9 de vespre i a la 1 de la matinada. Els dilluns, els marcadors del cap de setmana. Els dimarts parlem del futbol olardolenc. Els dimecres, poliesportiu. Els dijous, el futbol base. I els divendres, l'agenda del cap de setmana. De dilluns a divendres, a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. Com esteu? Benvinguts al Canal Esportiu del dimecres 14 d'abril del 2021. Els dimecres, ja saps que l'aspecte poliesportiu és el que té cabuda amb el Canal Esportiu, parlem de tot menys de futbol. Parlarem d'hoquei patins, de la jornada europea del cap de setmana d'hoquei patins i també de la jornada de l'Hockey Lliga Plata amb victòria del Patí Vilafranca davant del Coel, companyia Corunya, per 6-2. Una informació, una crònica i uns resultats que ens portarà el nostre company Enric Vidal. També parlarem de la jornada del cap de setmana amb els marcadors dels equips penedesencs de l'Alt Penedès de bàsquet i també parlarem de pàdel, com és habitual tots els dimecres. L'entrenador Ciulèrdula, Raül Valladares, ens aproparà primer de tot alguna cosa tècnica relacionada amb el món del pàdel. Avui parlarem del gruix del mànec d'una pala de pàdel. Hi ha gent que li agrada jugar amb menys gruix, hi ha gent que li agrada jugar amb més gruix, de què serveix, perquè tot això ens ho aproparà el Raül Valladares, així com també els marcadors del cap de setmana dels equips del Ciulèrdula i també els tornejos que s'han fet a la instal·lació del Ciulèrdula. I també parlarem de judo avui, de dos tornejos en el qual han participat judoques d'Olèrdula, del club de judo d'Olèrdula. Tot això és el que tindrem avui al Canal Esportiu d'aquest dimecres. Armand Berit, un servidor, serà que us estarà acompanyant. Comencem. Canal 20 Ràdio. Comencem amb l'hoquei patins. Parlem d'aquesta eliminació dels quatre representants de l'Hockey Lliga a terres portugueses aquest passat cap de setmana amb la primera fase de la Lliga Europea. Cap dels quatre va poder doncs accedir a la final a quatre, que serà portuguesa. Tots quatre equips classificats són de la Lliga Portuguesa i també de la jornada del cap de setmana de l'Hockey Lliga Plata amb victòria del Patí Vilafranca davant del Companyia Corunya per 6-2, un Patí Vilafranca que continua amb aquesta segona posició que el portaria a jugar a l'ascens de categoria a l'Hockey Lliga mitjançant un partit amb un, segurament doncs, un dels equips de l'Hockey Lliga que quedés doncs, als jocs de promoció de descens. En principi, el sorteig és pur, però imaginem que serà doncs, un d'Hockey Lliga contra un d'Hockey Lliga Plata. També doncs, repassarem doncs, la jornada del cap de setmana que retorna l'Hockey Lliga. Tot això ens ho porta el nostre company Enric Vidal.
Durant el darrer cap de setmana del 10 i l'11 d'abril es van disputar partits de la primera fase de l'Eurolliga d'hoquei patins d'aquesta temporada i també es va reprendre la competició de la Hockey Plata després de l'aturada de Setmana Santa. Així doncs, en aquest comentari setmanal d'avui aquí, a Canal 20 Ràdio Olèrdola comentarem els marcadors d'aquests partits i també l'estat actual de les classificacions i per acabar repassarem el calendari previst per aquest proper cap de setmana del 17 i el 18 d'abril. Com ja vam comentar, la Hockey Lliga no reprendrà fins aquest proper cap de setmana, ja que durant el darrer es va jugar a la Vila Portuguesa de Lusso la primera fase de l'Eurolliga d'hoquei patins d'aquesta temporada després de diverses modificacions i renúncies de diversos equips d'arreu d'Europa. En aquesta, cap dels quatre equips participants de la Hockey Lliga van aconseguir passar a la segona fase, que disputaran Porto, Oliveirense i Benfica com a primers classificats i finalment l'Sporting de Lisboa com a millor segon classificat dels tres grups. El grup A, on va jugar els seus dos partits a la Club Esportiu Noia, els resultats van ser els següents. Futbol Club Porto 7, Club Esportiu Noia Freixenet 4, Noia 5, Barcelos 5 i finalment Barcelos 3, Futbol Club Porto 3. La classificació d'aquest grup A va quedar amb el Porto primer amb 4 punts, el Barcelos segon amb 2 punts i últim el Noia amb un sol punt. Per tant, el conjunt penedesenc va quedar eliminat d'aquesta fase de la Eurolliga després de dos partits competits pel Noia contra els dos primers classificats de la Lliga Portuguesa. Ara, moment de centrar-se en la Lliga per tal d'acabar realitzant una bona temporada i quedar en la millor posició possible en la classificació. Al grup B, els resultats van ser Sporting de Lisboa 5, Reus Deportiu 3, Reus 1, Oliveirense 5 i finalment Oliveirense 6, Sporting de Lisboa 6. La classificació d'aquest grup B va quedar amb l'Oliveirense portuguès amb 4 punts, va ser segon l'Sporting de Lisboa amb la mateixa puntuació i va tancar el grup el Reus Deportiu amb 0 punts. En aquesta ocasió, el conjunt d'Oliveira de Zameis va ser el primer classificat del grup, ja que tenia més gol average que l'Sporting de Lisboa, que va acabar sent el segon millor classificat i també es va acabar classificant per a la fase final d'aquesta Eurolliga. Per últim, al grup C, els resultats dels partits van ser Barça 2, Deportivo Liceo 2, Deportivo Liceo 2, Benfica 7 i finalment Benfica 6, Futbol Club Barcelona 2. La classificació d'aquest grup C va quedar amb el Benfica com a primer amb 6 punts, segon va ser el Futbol Club Barcelona amb un punt i va quedar últim el Deportivo Liceo també amb un punt. Ara parlem de la Hockey Lliga Plata, competició on es va jugar la 19a jornada del Campionat de Lliga, i comencem pel grup nord, on els marcadors van ser els següents. Capellades 7, Sant Cugat del Vallès 4, Club Patinerecers d'Astúries 2, Dominicos de Corunya 3, Club Patí Vilafranca 6, Club Companyia de Maria de Corunya 2, Sant Just 4, Deportiu Liceo B 1 i finalment Club Patí Manlleu 6, Club Petit Tordera 4. No es va jugar la Jolaseta de Getxo contra el Sumassanet, però aquest partit ja té una data fixada per a disputar-se, que serà el proper dia 1 de maig a les 7 de la tarda. En aquesta ocasió, victòria clara del Club Petit Vilafranca per 6-2 davant del Club Companyia de Maria de Corunya en un partit on el cué de la classificació va arribar a empatar el partit durant la primera part, però on els vilafranquins van acabar guanyant clarament amb 3 gols d'Adrià Candamio, que ja acumula 19 gols en 18 partits que ha disputat. Actualment, a manca de 3 partits perquè acabi la temporada, la classificació queda amb el Manlleu com a líder amb 42 punts, és segon el Vilafranca amb 40, el segueix el Sant Just amb 38 i tanca aquest grup de rivals directes per l'ascens el Sant Cugat del Vallès amb 36 punts. Al grup sud també es va jugar la 19a jornada del Campionat de Lliga i els marcadors van ser els següents. Club Patins Ribas de Madrid 3, Club Deportiu Arenys de Munt 4, Seccions Deportives Espanyol 4, Club Deportiu Santa Maria del Pilar de Madrid 3, Burguillos d'Extremadura 3, Barça B 7, Club Patí Vilanova 3, Club Patins Les Roces de Madrid 0, El Picat 5, Sant Feliu de Codines 3 i finalment Pas Alcoi 3, Club Patins Alcobendes 4. Continuem repassant el calendari previst per aquest proper cap de setmana del 17 i el 18 d'abril, on es jugaran partits de la Hockey Lliga i també de la Hockey Plata. Així doncs, per començar, repassem els partits que es jugaran durant aquest proper cap de setmana corresponents a la jornada 26 de la Hockey Lliga, que seran els següents. Igualada contra Futbol Club Barcelona, Club Petit Taradell contra Club Petit Vic, Club Esportiu Noia Freixenet contra Club Esportiu Vendrell, Girona contra Deportiu Liceo, Club Petit Calafell contra Lloret, Reus Deportiu contra Club Petit Voltregà i finalment Club Esportiu Lleida Llista Blava contra Mataró. No es disputarà a la Caldes contra el Palafrugell degut a un possible cas positiu de Covid-19 en alguna d'aquestes dues plantilles. Aquest dissabte a 8:15 del vespre, el Club Esportiu Noia, que rebrà el Vendrell en un derbi penedesenc marcat per les necessitats del conjunt del Baix Penedès, que ha de sumar de 3 en 3 per tal d'escapar de les posicions de descens. El Noia, per la seva banda, ha de continuar treballant per intentar quedar el més amunt possible a la classificació, tot i que l'accés a les places que permetrien accedir al Noia a l'Eurolliga de la temporada vinent ja queden lluny de l'abast dels de Ferran López. Tot seguit comentem el calendari per aquest proper cap de setmana a la Hockey Plata i comencem repassant els partits que es disputaran a la 20a jornada del grup nord, que seran els següents. Jolaseta de Guecho contra Capalladas, Club Compañía de María da Coruña contra Club Patinareces de Asturias, Deportivo Liceo B contra Club Pati Vilafranca, Club de Monicos da Coruña contra Sant Cugat del Vallès, Club Pati Tordera contra Sant Just i, finalment, Xiu Massanet contra Club Pati Manlleu. Per tant, el Club Pati Vilafranca, que es desplaçarà un altre cop fins a Coruña per disputar un complicat partit davant del Deportivo Liceo B. L'equip gallec, actual sisè classificat, ha sumat la majoria dels seus punts a casa, així que el Club Pati Vilafranca haurà de continuar treballant si vol mantenir-se a les primeres posicions del grup nord de l'Hockey Plata. I per acabar, repassem els partits que es jugaran al grup sud, on també es disputarà la 20a jornada de competició, que seran els següents. Club Patín Las Rozas de Madrid contra Seccions Deportives Espanyol, Club Patín Vilanova contra Club Patín Ribas de Madrid, Club Patín Alcobendas contra Club Deportiu Arenys de Munt, Sant Feliu de Codines contra Burguillos d'Extremadura, Futbol Club Barcelona B contra Pas Alcoi i, finalment, Club Deportiu Santa Maria del Pilar de Madrid contra el Picat.
I ara toca parlar de bàsquet, del món de la cistella. Anem a repassar els marcadors d'aquest cap de setmana. Tornava el bàsquet després de la Setmana Santa. Els Monjos, que es desplaçava a la pista del bàsquet Setmana de Vilanova i es van portar la victòria de 10-58-68. És la segona victòria dels Monjos amb una derrota. Són segons a la classificació. Líder, Nou Bàsquet Olesa, de moment ho ha guanyat tot. Els Monjos, que tornaran a jugar davant els vilanovins a la pavelló però dels Monjos aquest cap de setmana, aquest diumenge, en principi a les 4 de la tarda. És l'hora que està programada, però d'aquí allà a diumenge, doncs, evidentment, poden variar els horaris, que ara repassarem. Segona catalana, grup tercer, el Casal, que guanyava 73-62 al bàsquet pretenc. Suma la segona victòria de la temporada, també amb una derrota, i és co-líder de la classificació juntament amb Sitges i Vendrell. Els tres equips sumen dues victòries i una derrota. L'equip del Casal jugarà al Prat aquest proper cap de setmana, davant el bàsquet pretenc, el diumenge a un quart d'una del migdia. Passem perdó, a la tercera catalana, el grup cinquè, on el Gelida perdia 66-74 davant del Club Bàsquet Prat. L'equip gelidenc, que suma una victòria i dues derrotes, i és quart a la classificació. En aquest cas anirà, doncs, com està succeint amb totes les jornades, a visitar la pista del Club Bàsquet Prat aquest proper dissabte a 8:15 del vespre. Passem ara a la categoria sènior A masculí, amb derrota del Sant Sadurní a Cubelles, 63-55. Una victòria i dues derrotes pels de la capital del Cava, que rebran el Cubelles dissabte a 6:15 de la tarda. Anem ara a buscar la categoria sènior B, en aquest cas, el grup primer, on el Casal B perdia 59-53 a la pista del Club Bàsquet Llívia Puigcerdà. Són els líders de la categoria amb dues victòries i una derrota. Els casalistes són segons amb una victòria i dues derrotes. Vindran a jugar aquí a Vilafranca, al pavelló Joan Marquès, al Llívia Puigcerdà, dissabte a 6:15 de la tarda davant els casalistes. I el Casal Vermell, o el Casal C, com el vuguis anomenar, a la categoria sub 25 masculina B, grup tercer, aquest cap de setmana guanyaven i sumaven la tercera victòria de la temporada amb 3 partits, 59-81 a la pista del Club Nou Bàsquet Vilanova. Són els líders de la categoria juntament amb el Sabadell Sud B, tots dos amb 3-3. L'equip del Casal jugarà al pavelló Joan Marquès el diumenge a 8:15 del vespre, rebent la visita del Club Nou Bàsquet Vilanova. Anem a parlar ara de bàsquet femení, amb la tercera victòria del Xamba aquesta temporada, amb 3 partits, 28-63 a la pista del bàsquet pretenc. Líders de la categoria, les noies del Xamba, amb 3 victòries en 3 partits, i repetiran partit amb el bàsquet pretenc, però aquest lloc al pavelló de la Gamba el dissabte a 6:15 de la tarda. Anem a parlar ara de la categoria sènior femenina, el grup 6, amb doble presència penedesenca, el Xamba B i el Sant Sadurní, que s'estrenaven aquest cap de setmana amb dues derrotes, 45-52 els xampistes davant el Club Natació, el Club Nou Bàsquet Vilanova, i 57-47 les de la capital del Cava a la pista del bàsquet Samà de Vilanova. Sumen la primera victòria amb el primer partit que han jugat i repetiran, doncs, partit, però a casa, en aquest cas el Sant Sadurní, rebent la visita del bàsquet Samà Vilanova i el Xamba ve a la pista del Club Nou Bàsquet Vilanova. Les xambistes jugaran diumenge a 7:45, les Sant Sadurninenques el dissabte a 16:00 PM. A la categoria sots 25 femenina, grup 3, el Castellví sumava la tercera victòria de la temporada, 90-33, victòria clara davant el Club Bàsquet Abrera, 3-3 pel Castellví de la Marca, que repetirà partit, però Abrera, el dissabte a 16:00 PM. I per acabar, a la categoria sots 21, no jugava el Xamba aquest cap de setmana, tampoc ho farà el proper cap de setmana, les xambistes sumen una victòria i una derrota amb els dos partits que han jugat fins ara. 107.0 FM. I ara es torn pel pàdel, aquí al Canal Esportiu. Com sempre, el nostre entrenador, el tio Lèrdula, el Raül Valladares, primer ens porta algun aspecte relacionat amb el món del pàdel. Avui parlarà del gruix d'una pala de pàdel, del gruix del mànec, en aquest cas d'una pala del pàdel, i després repassarà tots els marcadors dels equips del Bas del tio Lèrdula, volem dir, i també doncs, els tornejos que s'han fet i que es faran el proper cap de setmana a la instal·lacions del CIO Lèrdola. El Raül Valladares, doncs, ens apropa a la crònica d'avui del món del pàdel.
Hola a todos, jugadores y jugadoras de pádel. Soy Raúl Valladares, entrenador de CIO Lèrdola, y hoy me gustaría hablar sobre el grosor del grip, el tamaño de la empuñadura, ¿sí? Entonces, tenemos básicamente gente que le gusta jugar con la empuñadura más gruesa y gente que le gusta jugar con la empuñadura más fina. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de cada empuñadura, ¿no? Ya que es de acuerdo a la mano de cada uno. Un grip grueso, una empuñadura gruesa, se recomienda para jugadores que le sacan mucho partido la potencia de su juego. Permite tener más agarre, mejor sujeción y es menos probable que la pala se mueva en los golpes cuando le damos un poquito mal, que no le damos con el centro, es muy, menos probable que la pala se mueva en la mano, así que nos da más estabilidad. Por el contrario, se pierde lo que se llama el juego de muñecas, se pierde maniobra con la pala. Así que el tacto con la bola, digamos, no es tan refinado, ¿no? En cuanto a las lesiones, si tienes molestias en el codo, tener un grip más grueso es recomendable porque hace que los tendones trabajen más menos tensos y esto ayuda a que no a evitar lesiones. Por otro lado, tenemos que tener cuidado con pasarnos de grosor si es muy grueso, ya que si es excesivamente grueso, la muñeca puede empezar a sufrir molestias. También tenemos, si la pala nos parece un poco pesada, hay un pequeño truco que es engrosar la empuñadura, ponerle más sobre el grip y la sensación de peso queda como más distribuida. El peso es igual, le podemos sacar el mejor partido a palas pesadas si nos gusta, pero no parece tan pesada a tener un grip más grueso. Por otro lado tenemos el grip fino. El grip fino, o sea, el tener el mango más fino, es lo que prefieren los jugadores que basan su juego en la colocación de bola, en la que utilizan mucho la muñeca jugando, porque se gana mucha maniobra, mucha maniobrabilidad de la pala y la sensación de golpe, sobre todo, ¿sí? Tenemos que tener la técnica mucho más depurada, porque el golpe debe ser más preciso, pero además de un control óptimo de las medidas de la pista para no pasarnos de fuerza, ¿no? La muñeca está muy bien jugar con la muñeca, pero hay que tener, una vez que tenemos el control sobre la misma, ¿no? Este tipo de empuñadura también lo que nos sucede es que si nos pasamos de fino el mango, las bolas que llegan muy pesadas del rival, nos ofrecen menos control y entonces no podemos tampoco irnos a ninguno de los extremos, ¿no? También si es muy fino, hace sufrir el tendón, lo opuesto del grip grueso, ¿no? El grip grueso nos protege un poquito, el grip fino hace que el epicóndilo, que es el tendón que más sufre con esto, se inflame, ¿no? O sea, que nos dé famoso codo de tenista o la epicondilitis. Entonces, tenemos que encontrar lo que se adecue a mejor a nuestro juego, ¿no? Tenemos que ver qué se adecua mejor. Si somos jugadores más potentes, si de jugar más plano, si somos jugadores más de colocar la bola, de jugar de mano, lo que se llama jugar de mano. Y en función de esto, elegir el grip que se adecue más a nuestro juego y el grosor de empuñadura que se adecue más a nuestro juego, porque como todos sabemos, esto es muy personal, ¿no? Muchas personas pueden aconsejar diferentes cosas, pero cada uno sabe lo que le va mejor. Así que bueno, también si ante cualquier duda siempre están los entrenadores que pueden asesorarnos. Y bueno, la semana pasada tuvimos mucha actividad, como siempre, en los fines de semana. En el Pizza Party los campeones fueron Iñaki Iniesta y Gustavo Casado. En el americano del sábado el campeón fue Juanito Torbellino. Y luego tuvimos partidos de liga. Nuestro equipo femenino B perdió 3-0. Nuestro equipo mixto también perdió 3-0. Y el equipo masculino B ganó 2-1. Esta semana tenemos, como cada semana, muchas actividades. El Pizza Party el viernes a las 7:15, el sábado el americano 10:30 y mucha actividad de liga. Este fin de semana mucha actividad de liga, así que si quieren acercar a ver buenos partidos, nuestro centro estará a tope de actividad. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Muchas gracias. Salud y buen padre para todos.
I fins aquí el canal esportiu, però abans volem acabar parlant de judo. Ho hem comentat amb titulars, dos tornejos que s'han fet els darrers dies de judo, on hi ha hagut representació de judoques del club que tenim a Olèrdola. Primer, el campionat estatal, selecció campionat d'Espanya de judo júnior, que es va fer el passat 27 de març i que va tenir lloc a Badia del Vallès, aquest primer campionat classificatori pel campionat d'Espanya que se celebrarà el proper mes de juny. Aquí van participar els júniors Manel Terraza, que va assolir la plata, i Ivan Moroz, que va fer amb el bronze, i també l'Eloi Lloses, que va quedar en cinquena posició. També hi va participar la cadet Irene Romero, que va quedar cinquena. I pel que fa al 48è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, Copa d'Espanya-Catalunya Absolut, que es va fer el passat 10 d'abril a Barcelona, aquí hi van participar quatre judoques del club USAMU Judo Olèrdola. L'Aina Cornellà es va penjar la medalla de plata, mentre que la Laia Flix i l'Ivan Moroz i també l'Eloi Lloses, aquests dos últims de la categoria juniors, no van poder posicionar-se. Fins aquí, doncs, el canal esportiu d'avui i tornem divendres amb l'agenda esportiva del cap de setmana i també aquest divendres amb una entrevista que farem a l'entrenador del Xamba, l'Òscar Quesada. Que vagi bé, que acabeu de passar un bon dimecres i fins divendres. Adéu-siau. De dilluns a divendres a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. A les 2 del migdia i amb reposició a les 9 del vespre i a la 1 de la matinada. Els dilluns, els marcadors del cap de setmana. Els dimarts parlem del futbol olardolenc. Els dimecres, poliesportiu. Els dijous, el futbol base. I els divendres, l'agenda del cap de setmana. De dilluns a divendres, a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu.